Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel en aquest dilluns 14 de novembre de 2011, com sempre en companyia d'en Toni Muñoz, que ens ha d'ajudar a analitzar aquesta jornada. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem al principi, si parlem de futbol, no ha estat aquest cap de setmana que hem passat, doncs, un bon cap de setmana a nivell de resultats. El Molanta va passar per aiguadols, el líder va aconseguir la seva novena victòria consecutiva, el conjunt d'Andreu Córdoba, que sembla ara per ara, sí que falta molta lliga, i de fet aquesta és la sensació o el comentari que es feia un cop acabat el partit, queda molta lliga, però aquest Sant Pere Molanta té tots els números, gairebé tots, en un 90%, deixem-ho així, de ser el campió. El perfil el té, i els resultats de moment també.
Sí, sí, jo diria que el campionat i el subcampionat està al Penedès. Ara per ara domina, i domina molt bé. Té tres equips a dalt, que té el Molanta, té la Granada i Sant Pere Rodevilles, i doncs serà molt difícil que algun equip del Garraf doncs le trepitgi els peus i le trepitgi terreny. Serà molt difícil perquè ara per ara l'únic equip del Garraf que està allà i que no ha perdut cap partit, que potser era el que sortia amb més números i el que sortia com un equip doncs, que no s'havia reforçat bé, que era el Ribas.
El Ribas, sí senyor.
Doncs el Ribas és capaç de fer el que no va fer el Sobrens aquí la setmana passada, guanyar l'Espirall, i lo guanyava al seu camp per 0-3. És l'únic equip del Garraf que està imbatut, que no ha perdut cap partit. Sí que ha empatat molts partits, perquè ha empatat 4 partits, però no ha perdut cap. I és l'únic equip del Garraf que li pot fer una miqueta d'ombra ara per ara.
Ara per ara, sí, ara sí, ara, estem parlant allò en present, present, present.
Ara per ara, a los equips del Penedès, que per mi són els que dominen totalment ara per ara aquest campionat.
El Sitges, que com dèiem, perdia 1-4 davant el Molanta, un Sitges que no va tenir opcions, aquest seria el titular, un Sitges sense opcions. Sí, en cap moment vam veure el Sitges que estàvem acostumats a veure, el Molanta no el va deixar.
No, a més, el problema del Sitges són els mateixos que al principi del campionat, la defensa. El problema del Sitges és que, doncs, sí que el rival va estar molt ben col·locat, va demostrar que és un rival que està allà, que l'ha guanyat tot no per casualitat, sinó perquè ara per ara és el millor potencial que hi ha en aquest campionat, menys el més compacte. I el Sitges doncs, va tenir errades defensives, i aquesta errada defensiva van sentenciar el Sitges, tot i que no li va deixar espais a l'atac dels Sitges, però clar, si tu sobre dones regals, acabes perdent, no? I és, jo penso que és l'assignatura pendent d'aquests Sitges, i ara per ara és el que realment es té que treballar moltíssim, aquesta defensa, doncs que dona molts de regals als rivals i surten beneficiaris, i si un rival és el Molanta, doncs encara s'ho posa millor, perquè jo ja ho deia, el Molanta jugarà en un marc amb ell,
on
marc
ideal,
ell l'interessa sí. molt, perquè és un marc petitó, és un marc on no deixaran espais. Jo no sabia que estava tan, que era un equip tan compacte, és un equip molt compacte, realment sap a lo que juga.
Un bloc sense fissures, eh?
Sí, sí, sí. I per això jo penso que bé, que si després n'hi ha un equip doncs que te planta cara i te dona regals, tu les aprofita, i és el que va passar el dissabte.
De moment no hi ha hagut cap equip que hagi estat capaç ja no de guanyar el Molanta, sinó d'arrencar-li un punt, com a mínim. Que en perdrà, molt probablement. Dubtem que el Molanta pugui guanyar tots els partits del campionat. Vaja, seria de bojos, no? Vull dir, poc s'ha vist això. Però de moment sembla difícil que això pugui succeir. Deia Andreu Córdoba, després ho escoltaran, que calma, que de moment estan fent les coses bé, que hi ha alegria, evidentment, que això es nota, els bons resultats al vestidor, i que de moment volen anar pas a pas. Què ha de dir? És l'entrenador, evidentment, sí, l'eufòria suposo que aparcada, i la mínima i la justa.
Clar, té que treure eufòria.
Però aquest equip, repeteixo, té la major part de possibilitats de ser el futur campió d'aquest grup 12. Equips que li poden fer ombra, la Granada, Riudevitlles, de moment, el Riudevitlles que ahir es va imposar amb el Sobrense, un Sobrense que va acusar de nou una mala primera part. I ho deia el míster també, que no sé què passa, que els partits, els primers 45 minuts, pràcticament es llencen.
Sí, sí, sí. No, però, a veure, s'havia dit ja al principi de campionat que el Rodevilla és un equip que juga molt directe, que un equip que té les bandes molt perilloses i que té un número 7 al Sergi Viles que, doncs, que
no perdona.
Ell mateix doncs, te fa entrar ja si pot, no? No perdona. És un jugador molt ràpid i que aprofita molt bé els espais que li deixen aquest futbol directe que fa. L'havien dit en principi que després el Rodevilla, Sant Pere Rodevilla, és un equip doncs, que no aguanta la segona part.
Per intensitat de la segona part, però clar, això s'ha d'aprofitar. Sí, sí,
però
sí.
Moltíssim, i en canvi doncs, això no s'ha aprofitat. Ni se va aprofitar el fet de que juguen molt amb un futbol directe, que se tenia que haver tampat molt bé els espais perquè no arribés a aquest futbol tan directe, trencar una miqueta aquest futbol directe, ni se va aprofitar la segona part. Clar, el Sobrense ve de 3 derrotes consecutives. Quan jugava amb el Rodevilla es portava 2 consecutives. Clar, això pesa les botes dels jugadors.
Evidentment.
Perquè evidentment els jugadors el que volen és sortir d'aquí i guanyar un partit i agafar aquella dinàmica doncs, positiva, no?
Clar. Sí, deia també Andrés Sáenz la setmana passada quan l'equip va perdre aquí amb l'Espirall, recordo que tot plegat havia de ser una qüestió de fe, no? Que els jugadors tinguessin confiança i fe bàsicament amb el que feien damunt del terreny de joc. De moment sembla que aquesta qüestió de fe i de confiança no existeix i atenció, ara estàvem repassant una miqueta el calendari. I Déu-n'hi-do, perquè ara el Sobrense visita el camp del Sant Pere Molanta, després rep el Ribas
i després va a la Granada.
I
després ve el Capellades, compta amb el Capellades també.
Sí, que està també tenint un bon inici.
Que clar, jo penso que, a veure, que tu perdis amb el Rodevilles, tal com va jugar el Rodevilles la primera part, doncs pots perdre.
Pot ser, perquè tu vas al camp d'un dels equips que estan a dalt. Sí,
clar, el que no pots perdre és amb l'Espirall aquí. Després va al Ribas i va a 0-3 al seu camp. L'Espirall és un equip que tu tens que passar per sobre si vols aspirar quelcom. Sí que, per lo que no ha dit l'entrenador, el Sobrens ara està en un lloc de procés, s'està adaptant a aquest equip, és com si ara comencés la pretemporada,
sí.
Doncs s'està adaptant al campionat i doncs l'entrenador demana paciència tant al joc del Sobrense i que el jugador se doni compte doncs, realment el que es juga. No? Veurem què passa, no? Perquè la situació no és fàcil, perquè ara la ve ara realment...
Sí, un calendari difícil.
Un calendari molt complicat i, clar, vas al camp del Molanta, amb el que és el Molanta, que jo penso que el Sobrense, si juga com té que jugar a Molanta, doncs no li posarà les coses fàcils al Molanta i fins i tot jo estic convençut i m'agradaria molt que el Sobrense sumés, però que no és una plaça fàcil perquè el Molanta no ha perdut cap punt i és l'únic equip que ha encaixat tan sols 5 gols a la defensa i això ho diu tot.
En fi, no ha estat aquesta, com dèiem, una bona jornada per als equips del Sitges i el Sobrense, perdent els seus respectius compromisos. Si parlem de futbol, Toni, també ahir va haver un petit incident amb el partit que jugava l'Internacional de Sitges, bàsicament...
Bueno, de fet, va ser una jugada mala sort, una topada
una jugada fortuïta.
Exacte, entre jugadors, entre defensors i el porter. El porter és el Javi Pelegrí, que és el que se va portar a la pitjor part, doncs el pòlmur de la seva cara va quedar enfonsat, no se sabia a quin moment si era trencat o què, però clar, se l'enfonsava el pòmul, i avui en dia doncs, quan un jugador cau lesionat greument, com el cas del Javi Pelegrí, doncs en seguida lo facturen cap a Barcelona a les mútues, no? Perquè avui en dia les mútues lo cobreix tot això i ja no van directament als Camil, sinó directament a Barcelona. Ahir a la nit encara no se sabia res de la lesió, però sí que de moment tot apuntava doncs, que era una lesió complicadeta.
Important, doncs desitgem una ràpida recuperació a Javier Pelegrí, porter de l'Internacional de Sitges, un Inter que jugava aquí amb les Cabanyes.
Jugava aquí a les Cabanyes i perdia 0-2. De fet, el partit no va acabar del tot, únicament doncs, que ja van quedar d'acord entre les Cabanyes i l'Inter i l'àrbitre doncs, donant-lo per acabat el partit perquè tot va venir degut a la lesió d'aquest jugador, com va ser una cosa doncs, molt fortuïta, doncs, van donar per acabat el partit i va acabar 0-2, però el més important el que vol és a Paquito, sobretot en disciplina. La setmana passada n'hi havia dos jugadors que el van caure 8 7 i 8 partits de sanció, i doncs ell ha pres la determinació d'expulsar-los de l'equip, perquè realment ell el que vol és disciplinar i que aquest Inter comenci a fer camí.
Doncs temps difícils també per aquest Internacional de Sitges. De fet, continuem parlant de qüestions negatives d'aquest equip que està a la quarta catalana.
Sí, 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 d'un Inter doncs, que està a la quarta catalana, que aquí doncs, no té el perill de perdre la categoria, però que sí que té que anar millorant la seva imatge, i és el que...
A vegades és més important una bona imatge més enllà dels resultats. Sí, tu pots sortir al camp i pots perdre i bé, tenir un equip justet, el que sigui, però conservar una miqueta les formes.
Sí, i això és el que vol el seu entrenador, en Paquito. Uh-huh. A partir d'ara, doncs, això, conservar les formes, conservar la imatge, tenir una molt bona imatge, i el jugador que tingui un compromís, però molt disciplinat.
I si parlem d'incidents, també ens destaquen la gent del Sobrense femení, que ahir en el partit que disputava el Sènior B al camp del Vilanova, per ser amb derrota de les Sitgetanes per 3-0, es veu que va haver una agressió per part d'una jugadora del conjunt vilanoví a una jugadora del Sobrense, concretament Sara. En fi, s'ha denunciat aquesta agressió, i per part del Sobrense femení doncs, ens han fet constar amb això, doncs, aquesta agressió que va tenir lloc ahir ja quan va acabar el partit al camp del Vilanova, en repetim, amb derrota per 3-0 del Sobrense B. En fi, llàstima, perquè aquestes situacions no haurien de produir-se.
No. De fet,
no sé què passa, jo...
De fet, jo vaig estar parlant amb l'entrenador del Vilanova femení,
sí?
Em va dir que doncs, ell ja havia, fins i tot, perquè de fet tot va... Una jugadora del Vilanova femení se va lesionar també una miqueta greu. Uh-huh. Avui, doncs, les proves que li faran sabran si...
Determinaran quina és l'abast de la lesió.
Si tenen afectat una miqueta el rinyó, doncs, però clar, era una lesió del joc, no? Uh-huh. El que passa, doncs, que aquesta jugadora que va donar el cop de puny a la Sitgetana, doncs és una jugadora molt temperamental. El seu entrenador ja la va canviar la primera part, perquè veia que, doncs, clar, en un partit de la màxima, perquè és un derbi, doncs hi havia les seves cosetes, i doncs aquesta jugadora queia molt a la provocació, per això la va treure. El que passa és que després aquesta jugadora doncs, va perdre els nervis. Potser no va tenir el que té que tenir una jugadora, doncs no caure en res, va perdre els nervis i li va donar un cop de puny. El mateix entrenador va ser el que va separar aquesta jugadora, i el mateix entrenador és el que li posarà doncs, a la seva falta disciplinària, uh-huh, d'una aquesta jugadora, però ell lamentava això. El que passa que deia que també un alt, potser la que va rebre el cop de puny, a vegades també doncs, tindrien que pensar més jugar que no potser en una altra cosa.
En fi, una situació lamentable i que lamentem una vegada més, és allò que diem sempre, no? Juguem a futbol, deixem-nos de tonteries, deixem-nos d'històries i bé, escolta'm, a guardar les formes tots plegats una miqueta.
Clar,
que estem parlant de futbol, d'un partit.
En l'esport se té que saber guanyar i perdre. Una vegada es guanya, altra vegada es perds. Amb això...
És que es veuen unes coses que la veritat et fan fastiguejar el...
Sí, i més quan és un esport com el femení, no? Doncs que...
Sí, que dona la sensació que hagi de costar més, sí, no? Que ves produeixin situacions d'aquestes.
No acabes de veure aquestes situacions, no? I és el que va dir l'entrenador del Vilanova, l'Ensenio. Ell mirarà tot el possible perquè això no es torni a produir, però que ell ja ha fet tot el possible per separar aquesta jugadora, treure-la del partit, però que després, doncs... és molt temperamental i va caure a la tentació.
En fi, repassarem aquesta jornada futbolística d'aquí uns instants. En el bloc poliesportiu hem de fer referència amb aquest vespre, com no, ho dèiem ara fa uns moments, a la gran victòria del Club Bàsquet Sitges 60-77 a la pista del Montcada. Com són les coses? Un equip que comença perdent 5 partits consecutius, després reacciona, guanya aquí a l'Estàdium Casablanca, va a la pista del Sabadell, torna a guanyar de 17 i Torna a jugar fora de casa a la pista del Montcada, un equip ben classificat, i torna a guanyar de 17. Per tant, són 3 victòries consecutives. Sembla que l'equip d'Edu Piñero a poc a poc s'ha tret ja aquella pressió de perdre i de veure que no reaccionava en aquesta Lliga EVA, i de moment ja, d'entrada, pam, doncs surt de la zona perillosa de descens. Això sí, ara això cal confirmar-ho, cal no aturar-se, perquè en aquest dissabte ve un equip de la zona baixa, precisament el Club Bàsquet l'Hospitalet, però celebrem, com no, aquesta victòria 60-77 del Bàsquet de Sitges a la pista del Montcada. I en hoquei patins, llàstima, parlàvem divendres amb el Pancho, entrenador del Primera Catalana, també del segona del Club Patí Sitges. Ja ens avisava ell que l'equip tenia dues baixes importants, Pena i Quintana, i no li feia gens de gràcia jugar a la pista del Calafell.
No, no.
Bàsicament pel tipus de superfície.
Sí, no li feia gens de gràcia. Està vist que el Patí Sitges tindrà molta dificultat a pista contrària. El que té que fer és sumar els punts de casa. Sí que era un rival directe, el Calafell, que ara l'ha donat una oxigen, una miqueta d'oxigen al Calafell, però ara té bé el Capellades. El Capellades ve de perdre i tens que aconseguir guanyar-lo aquí a la teva pista. Aquests són els punts que realment interessen al Patí Sitges sumar a casa. Perquè a pista contrària la cosa està molt cara.
Doncs derrota per 8-3 del Club Patí Sitges a la pista del Calafell B, llàstima, perquè deixes de sumar punts amb un rival directe, però com deia el Toni, ara molt atents perquè ve un altre rival, doncs, de la teva lliga, com és el Capellades.
En un partit que jugarà també molt aviat, eh?
Divendres?
Sí, no, jugarà dissabte.
Ah, dissabte.
Però a 3:45.
3:45?
A 3:30.
Mare de Déu, això dels horaris de l'hoquei és de bojos, és de bojos. És, ho dèiem ahir, una autèntica loteria, saber quan juguen els equips d'hoquei. En fi, avui aquest vespre també saludarem Fermí Sánchez. Fermí Sánchez és l'entrenador del sènior B del Club Bàsquet Sitges. Ho dèiem també ara fa uns moments, hi ha un objectiu molt clar d'aquest equip, que és el de pujar a segona catalana. De moment l'equip del Sitges s'està, no diem que passejant, però està tenint resultats molt contundents al seu favor, i aquest sènior B que de moment fa molt bona pinta, i en parlarem, com dèiem, a la part final del programa d'aquest temps de descompte amb el seu tècnic, amb en Fermí Sánchez, un Fermí Sánchez que també ens ha d'explicar una experiència molt maca, personal d'ell, i és una visita que va fer aquest passat estiu a Belgrad, bàsicament per adquirir nous coneixements i saber copsar una miqueta quin és el treball pel que fa al món del bàsquet a terres balcàniques. En fi, una experiència que sens dubte serà molt interessant de poder escoltar aquest vespre al temps de descompte. Dit això, hem fet ja la prèvia, comencem. Temps ja de repassar marcadors, i com sempre començarem repassant ja els resultats que ens han deixat aquest cap de setmana en matèria de futbol base, i pel que fa particularment als equips de la Blanca Subur. Albert Lluís, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens recordava ja i ens apuntava el passat divendres l'Albert que va començar ja una nova edició del campionat local del Nou Pinsbens, com sempre en les seves categories de promeses i pitufos. Però per on comencem, Albert? Suposo que pel resultat del juvenil A.
No, bueno, per on te vulguis, m'és igual.
Doncs vinga, comencem pels de més amunt a més avall.
Bueno, comencem pel juvenil A, que es va donar una bona alegria. Castelldefels 1, Blanca Subur 5. Segueix pel bon camí, avui ha golejat sense problemes. Juvenil B, Cunit 1, Blanca Subur 1. No ha pogut treure res més la Blanca, davant un A molt fort i ben classificat. S'ha fallat massa davant. Cadet A, Cubelles 3, Blanca Subur 2. Després d'anar guanyant 0-2, no han sabut aguantar el ritme del partit. Cadet B, Blanca Subur 1, Ciutat Cooperativa 1. Empat bastant just per lo vist al camp. A la Blanca li ha faltat punteria de cara a porta. Infantil A, Blanca Subur 7, Odena 0. Partit de net color local. Els nanos han jugat com sempre, bé. Infantil B, Vilanova 3, Blanques 1. Davant un A es van arrugar bastant. Infantil C, Blanques 1, 6, Sant Cugat de Ses Garrigues 0. Un altre gran partit del B que continua molt fort. A l'Evin A, Blanques 1, 5, Escola Futbol Gavà 2. Gran victòria en un altre bon partit dels nanos que han dominat sense patir agòbios avui, davant un gran equip. A l'Evin B, Blanques 1, 0, Mascatarro 0. Partit molt igualat. Cap dels dos equips han pogut marcar. A la 20C, Blanques 1, 3, Poble Clermont 5. Més potència física en un partit molt disputat. A la 20D, Espirall 0, Blanques 1, 16. Partit en el que només ha jugat la Blanca. A la 20E, Òdena 9, Blanques 1, 4. Un equip gran els va doblegar. Benjamín A, Blanca Subur 10, Poble de Clermont 4. Col·legiada d'un equip que cada dia està més fort. Benjamín B, Vilanova del Camí 0, Blanca Subur 22. Partit sense història, la Blanca ha fet el que ha volgut al camp. A la 20D, Arbós 3, Blanca Subur 1. Partit molt igualat en el que la Blanca no ha tingut gens de sort. Per últim, l'estreno del 48 campionat local de Pinsbens, que va estar molt bé. Molt bé, hi havia bastanta gent i els nanos van disfrutar molt. Amb promeses, Òptica Holandesa 6, Sixa 1, Can Gregori 6, Interarmaris 8, Construcciones Chechut 2, Remax 7, i Hotel Palou 5, Pastís Segarols Nin 4. Pitufos, Newton Informàtica 4, Magnòlies 3, Hotel Estela 7, Restaurant Triana 2 i Begudes de Dell 4, Camping Sitges 5. Tot això és el que ha habido.
Doncs déu-n'hi-do, els més petits que van començar ja a disputar en aquest campionat local del Nou Pinsbens, l'edició que feia, o que fa, millor dit, número 48. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, a punt dels 50 ja. Doncs
ja
Albert, i tant, i tant. Doncs Albert, moltíssimes gràcies un dilluns més per fer-nos arribar aquests resultats de la Blanca Subur. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Igualment, adeu.
Seguim parlant de futbol base perquè el passat dissabte al Municipal d'Aiguadols es va fer l'acte de presentació oficial dels equips de la Unió Esportiva Sitges per aquesta temporada 2011-2012. Un acte doncs, simpàtic, com acostuma a passar en aquests casos, Toni. Feia molta calor.
Feia calor. Feia
atenció,
calor.
Estem al mes de novembre, però els que van estar dissabte a Aiguadols van passar calor, sobretot els que estaven damunt de la gespa, també. I bé, un acte de presentació amb tots i cadascun dels equips de la Unió Esportiva Sitges, amb representació, evidentment, del club, amb representació també de la Federació Catalana, en aquest cas hi eren en Francesc Folguera, un dels representants del futbol base de la Federació Catalana, i en Manel Duran, que és el delegat de la comarca del Garraf Penedès, també de la Federació, a més també de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sitges, Vinyet Lluís, volíem dir, i el seu adjunt, el també regidor Ignasi Garrigó. Bon ambient, Toni, molts equips.
Molt bon ambient, sí, molts equips. En 7 anys l'evolució ha estat molt positiva.
L'escola ha mantingut, doncs, ja no diríem mantenir, sinó ha evolucionat.
Ha evolucionat molt.
I ha crescut.
Molt. N'hi ha molts nens, sobretot... Home, a veure, n'hi ha una escala d'equips ja de dos per categoria i, sobretot, els més petits, doncs n'hi ha molts, molts, molts equips de formació, no? Jo penso que estan treballant bé, que són 7 anys de vida, en 7 anys, doncs, déu-n'hi-do la feina que han fet, i ara cal seguir així. Van desfilar tots els jugadors, entrenadors, i molt bé, molt bé. Va ser molt ràpid, va ser un acte molt dinàmic, molt ràpid, els equips van desfilar tots amb els seus entrenadors i al final doncs els parlaments i s'acabava amb la fotografia de jugador per jugador i de tot l'equip.
De la tradicional fotografia de família amb tots i cadascun dels equips de la Unió Esportiva Sitges, com dèiem, per aquesta temporada 2011-2012. Escoltarem bàsicament dues intervencions, la del senyor Francesc Folguera, representant del futbol base de la Federació Catalana de Futbol, evidentment, doncs, saludant a la gent de la Unió Esportiva Sitges i bé, dient allò que molts cops diem, no? Vosaltres, els jugadors, sou autèntics privilegiats perquè feu el que més us agrada i pel que feu el que ell considerava el millor esport del món, el futbol. Escoltem Francesc Folguera.
Bon dia a tothom. En primer lloc, en nom de la Federació Catalana de Futbol, donar les gràcies a la Unió Esportiva Sitges i a l'Escola de Futbol Fernando Molinos per la seva invitació a estar avui aquí. En segon lloc, als pares, agrair-los infinitament tot el seu suport que fan tant amb els Sitges com amb el futbol base. Molt important això per nosaltres per poder anar endavant. I en tercer lloc, a tots vosaltres, dius que sou uns afortunats perquè feu el millor esport del món. Això és el més important. Però també us diré que dintre del futbol base, dintre del futbol formatiu, és molt important formar-nos com a persones. I per tant, escolteu els vostres monitors, els vostres entrenadors, que són segur uns grans pedagogs, i us ensenyaran, us formaran com a persones i com a futbolistes. Endavant i seguiu treballant així. Moltes felicitats.
Doncs la intervenció i les paraules del senyor Francesc Folguera, representant de la Federació Catalana de Futbol, que van donar pas a les de Vinyet Lluís, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sitges.
Esportistes, pares, avis, germans, tots els que avui estem aquí, us haig de dir que vaig tenir l'honor de fer la clausura de la temporada anterior i per mi és un honor inaugurar aquesta temporada i veure tots els equips que la Unió Esportiva Sitges té, i agraeixo als entrenadors, als monitors, a tots els nens que han fet confiança en aquesta entitat perquè puguin tirar endavant, puguin, com ha dit el senyor Fletre, fer-se com a persones, perquè una cosa és l'esport i també la persona ha de millorar, ha de fer el seu creixement personal. Aleshores, desitjo cor que això sigui així, que assoleu èxits. També voldria agrair al senyor Fernando Molina la bona entesa que tenim amb ell per tenir aquesta escola base d'aquest futbol i que això sigui per molt de temps. També voldria agrair al senyor Fletera, que és el delegat de la Federació Catalana de Futbol Base, i també al senyor Nerman, que ens representa a tota la comarca. Gràcies també aquesta invitació que ens ha proporcionat a l'Ajuntament per poder estar al costat vostre i gaudir aquest esport, gaudir i endavant el futbol. Gràcies.
A paraules de Vinyet Lluís, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sitges, com acostuma també a passar en aquests casos, el micro falla una miqueta. Però bé, en qualsevol cas, així va anar aquest acte de presentació dels equips de la Unió Esportiva Sitges per aquesta temporada 2011-2012. Més enllà d'aquest acte de presentació, tenim avui els resultats dels equips que han disputat els seus respectius compromisos aquest cap de setmana. Comencem recordant, per exemple, que l'Alevi B va perdre amb l'equip Aiguadols 1-5 amb el Castelldefels. El Benjamí A va aconseguir la victòria 2-1 al Cornellà. El Benjamí B, que també jugava Aiguadols, va perdre 2-3 amb el Santa Coloma de Queralt. El Benjamí C va perdre el derbi amb el Ribes per 1-5, mentre que el Pere Benjamí A, ens diuen un gran partit, va aconseguir la victòria 5-4 davant el Cubelles aquí al Municipal d'Aiguadols. També va guanyar el seu partit l'infantil A, jugava contra la Fundació Risto Stochkov, va guanyar per 4-1. El cadet, que no va tenir cap mena de problema per golejar i passar pel damunt del Quintinenc, 15-0, va guanyar el cadet dels Sitges. L'Alevi A va perdre aquí a casa 1-7 amb el Cubelles, i l'Alevi C va perdre en aquest cas també amb el Cubelles, però per la mínima 2-3, i encara un darrer resultat, el del juvenil, que sumava un punt en la seva visita al camp del Ramon Sicard. Empat a 2 final. I d'aquí uns moments ja tocarà repàs de resultats, classificació i especialment cròniques dels Sitges i el Sobrense d'aquest darrer cap de setmana, la jornada número 10, però abans de tot un petit repàs també als marcadors del futbol femení. L'Alevi infantil del Sobrense, que tot i fer un partit molt seriós, va acabar perdent al camp del Sant Feliu per 2-1. L'únic gol del Sobrense el va fer la Filu. Ho dèiem també fa uns moments, aquest resultat negatiu del sènior B, Vilanova 3, Sobrense 0, però aquest incident, aquesta agressió per part d'una jugadora del Vilanova cap a una jugadora del Sobrense, concretament Sara, un cop ja han acabat el partit. Ha volgut constar i denunciar el Sobrense amb aquesta situació desagradable que es va produir en el partit del Sobrense B. Repetim, aquesta derrota per 3-0 del segon equip del sènior, i malgrat també i probablement jugant el millor partit de tota la temporada del que es porta disputat fins ara, el primer equip va acabar perdent per 1-0 al camp del Sant Cugat. Sant Cugat 1, Sobrense 0. Repetim, potser el millor partit que han fet les jugadores del Manu Julián. Una errada defensiva va condemnar el conjunt sitgetà amb aquesta mínima derrota per 1-0. Futbol, tercera catalana en grup 12, els resultats que s'han produït en aquesta desena jornada. Vista Alegre, Santa Margarida 1, Anoia 2, Montserrat Igualada 4, Capellades 2, Sitges 1, Sant Pere Molanta 4, Olivella 1, Atlètic Vilafranca 2, Torrellenc 1, Hortonenc 1, Vilanova B 0, Les Roquetes 2, Riudevitlles 3, Sobrense 1, La Granada 2, Penya Jove 0 i Espirall 0, Ribes 3. El Sant Pere Molanta, líder indiscutible de la categoria, 27 punts, 9 victòries, per tant, a 3 punts per victòria, els càlculs i les matemàtiques no fallen. 27 punts, 22 per la Granada, 21 punts per Riudevitlles, però atenció perquè tenim pendent un Molanta en Riudevitlles que es jugarà, si no hi ha allò contraordre, el proper 11 de desembre, que és aquell cada setmana en què la federació es guarda per recuperar partits. El Riudevitlles, que ahir va guanyar el Sobrense, és tercer amb 21 punts, però atenció, perquè si fos capaç de guanyar el camp del Molanta es col·locaria tan sols 3 del Molanta. 19 punts per el Ribes, que és quart, 16 punts pel Sobrense, que no es mou d'aquesta cinquena posició, malgrat les 3 derrotes consecutives que porta, 16 punts també pel Capellades, el Sitges tampoc es mou de la setena plaça, té 15 punts, els mateixos que la Noia, 13 per Vilanova B, 12 per Espirall, 11 punts per Atlètic Vilafranca, Torrellenc i Hortonenc, 10 punts per Montserrat Serrat Igualada i la Penya Jove i les Roquetes, perdó, i tanquen la classificació la Penya Jove amb 8, el Vista Alegre Santa Margarida amb 5 i l'Olivella amb 4. I ens en deia ahir Andrés Saez, entrenador del Sobrense, que està sent una temporada especial en quant a resultats. Resultats cada setmana, alguns d'ells sorprenents. Com és possible, per exemple, es preguntava que la Roqueta es guanyés 0-2 al camp del Vilanova B. Sabem que el Vilanova B doncs no està tenint un bon inici aquesta temporada, però no oblidem que el Vilanova B li va fer un 3 aquí amb el Sobrense.
Sí, però
com és possible que l'Espirall vingui aquí, guanyi 2-3 i al seu camp doncs encaixi un 0-3 amb el Ribes? Un altre exemple. En fi,
clar, però això té una lectura. Això té una lectura...
Una o vàries.
Sí, però sobretot una. Els equips que les seves objectius, o la seva solució, els seus objectius és quedar el més dalt possible, i aquests equips que tenen com a objectiu mantenir la categoria o bé quedar pel mig de la taula com el cas del Vilanova, perquè el cas del Vilanova és un cas una miqueta diferent, perquè és un equip que pràcticament quan estaven tots formats s'estava formant, amb tot el que va passar de la fundació.
Sí, sí, amb tot el cacau i l'enrenou entre la fundació i el club de futbol Vilanova.
Doncs clar, se formava aquest equip ja quan pràcticament estava tot fet. I clar, l'objectiu del Vilanova és doncs, quedar el millor possible, però salvar la categoria. L'objectiu de la penya jove, és clar que ha fet un bon equip per quedar per la meitat de la taula o escalar posicions, però el gran objectiu és salvar la categoria perquè ve d'una categoria inferior.
Ens ho deia el Josep Rambau fa un parell de setmanes, vull dir, ara estem jugant la segona lliga, intentarem d'aquí unes setmanes poder escalar i passar a jugar l'altra lliga.
Clar, perquè...
no la de pujar, però evidentment la lliga del primer al nové, diguem-ho així.
Perquè aquests són equips que han pujat, com l'Olivella, que patiran molt per a mantenir la categoria, però el gran objectiu és mantenir-la, o com el Roquetas, tot i que s'ha mantingut un any més en aquesta categoria, ells són conscients que ho tenen molt complicat, molt difícil, li costa molt trobar jugadors i doncs han fet un equipet arregladet, però tindran moltes dificultats. I sumar al camp del Vilanova és un... és una respiració, és un oxigen afegit perquè surts de jocs de descens i dones un pas endavant, no? El cas de la Granada, Rodevilles, Molanta, Sugrense, són equips que ja estan fets. Estan fets, se van fer. No és el cas del Sitges, el cas del Sitges és un equip que ha perdut categoria, que ara assimila aquesta categoria...
I jo m'atreveria a dir, Toni, fins i tot el Sugrense. Sí. El Sugrense ara per ara tampoc és un equip fet. Bé, nou entrenador...
Teòricament era més fet que els altres equips.
Teòricament sí.
Sí, sí que té nou entrenador i té algun que altre jugador no, però teòricament la columna vertebral del Sugrense està feta.
Això és correcte, això és correcte, sí, sí.
Doncs, clar, la lectura és clar. El Sugrense, teòricament... tal com va començar el campionat, doncs ara tindria... perquè, de fet, el Sorense ha tingut un calendari més fàcil al principi i ara ho té una mica més complicat. Si ara és capaç...
bastant més complicat, perquè Molanta, després ve el Ribes aquí a Aiguadols, després ha d'anar a la Granada...
Clar, ara, sense fer comparacions, perquè no s'agrada fer comparacions, i menys en un poble com la nostra vila, doncs que n'hi ha dos equips, el Sitges ja ha jugat amb tots aquests que ara li toca jugar al Sorense. I el resultat més negatiu que ha tret el Sitges d'aquests ha estat la derrota amb el Molanta.
Amb el Molanta, sí, sí, sí.
Perquè ha sigut capaç de guanyar el Rodevilles, ha guanyat a la Granada i l'ha golejat i ha empatat al camp del Ribes.
I ha guanyat a Capellades, que també és un
equip que està... I ha guanyat a Capellades, que és un dels equips que està... ell ja ha jugat, ara li ve la lliga més fàcil, teòricament, sobre paper.
Sí, sí.
I en canvi el Sugrense va començar amb equips de baix i doncs ara li ve la lliga més difícil. Al principi, doncs, les dubtes que ara es veien més clares ja es veien. El que passa és que ara es veu més clara perquè estan jugant amb rivals amb molta més entitat que estan a dalt i doncs clar, sí, ara te posa les dificultats encara molt, molt més altes. No?
Són més evidents en aquests casos. Toni, el Sitges rebia el Sant Pere Molanta dissabte aquí a Aiguadols, ho dèiem fa uns moments també, el Sitges que en cap moment es va trobar còmode, el Molanta va venir doncs, amb les idees molt clares, tapar forats, sense complicacions, aprofitant també doncs que al davant té homes importants, cas de Tete, cas de Carlos Chan, en fi, un Molanta molt sòlid, ens ho deia també el Juanjo, no? Jo he vist un Molanta, un bloc sense fissures, no és un equip que practica un futbol allò d'alta escola, per dir-ho d'alguna manera, però és un equip que té, repeteixo, les idees molt clares, que sap el que vol, que sap el que fa i que de moment li està sortint bé.
Sí.
Dèiem divendres, sí, és un equip que no fa masses gols o en fa relativament, entre cometes, vull dir, és molt millor defensor que no pas atacant, doncs escolta'm, te'n fa 4.
Sí.
Sí que però... el Sitges, repeteixo, de lo pitjor que hem vist aquesta temporada.
Sí, te fa 4 per això, no? Perquè, a veure, potser el pitjor que li va passar al Sitges és encaixar el gol, el primer gol, perquè fins aleshores el Sitges estava controlant força bé. El Molanta tenia la seva, però el Sitges també doncs, intentava trobar espais. En un camp tan petit com aquest, trobar espai és molt difícil, més davant d'un equip tan ordenat.
Clar, si a sobre et ve un equip que sap tapar-te totes les vies d'escapament.
Molt ordenat, molt ordenat. Sí, sí. A més, jo vaig veure un Sevi que jo no l'havia vist mai tan disciplinat com amb aquest Molanta, o un mateix Toni Russafa,
sí, sí.
Un jugador que perdia molta vegada la seva posició, i doncs que en aquest equip doncs va fer el que tenia que fer, i déu-n'hi-do com treballen en defensa. Una defensa molt compacta, tal aquell xicot que nosaltres tots pensant que era marroquí, i
sí, Eliseu, sí, el central brasiler del...
I resulta que és brasiler. Doncs la feina que va fer, i Sarabia, dos centrals, Sarabia amb l'experiència que té, Eli amb el cos que té, que ho va treure tot, i no li va
donar... Semblava que tingués un imant al cap.
Sí, sí, no li van deixar cap espai als Sitges. Un mig del camp que ofegava molt als Sitges, i clar, això ho va saber aprofitar molt bé el Molanta. Va demostrar, de moment, que és l'equip millor col·locat, és l'equip que en aquests camps petits doncs li va molt bé, i que potser en un camp gran ja canviarà molt, perquè clar, ja té més espais, ja tenen que cobrir més, les cobertures tenen que ser diferents, però que en el camp del Municipal la cosa va sortir rodona. Els Sitges van encaixar el primer gol, i a partir d'aquí doncs ja...
Sí. Quan vam veure que els Sitges encaixava el 0-1, ja vam dir, sí que hi ha temps per reaccionar i tot el que tu vulguis, però sí, quan però, un clar, equip com el Molanta se posa per davant...
Clar.
Ja costa més.
Clar, costa moltíssim.
Sí, i amb el 0-4 ja no t'explico, no? Vull dir, un resultat que sí que va poder maquillar un gran gol, tot s'ha de dir, de Carlitos de falta, però bé, aquest 1-4 que explica una miqueta el per què el Molanta és el líder, i bé, i el per què al Sitges encara li queda feina per fer.
Sí, sí, li queda molta feina, és com hem dit cada setmana, partit a partit, perquè el Sitges necessita jugar molts partits, i jo penso que a partir de la segona volta veurem un Sitges molt diferent. Un Sitges que potser el camp del Molanta li va millor que el camp del Municipal, i un Sitges que pot treure millors resultats a camp contrari que a casa. Pràcticament els punts més importants que ha perdut el Sitges ha sigut el Municipal.
Sí, sí.
I doncs al Municipal no li va bé el joc.
És que si no em fallen els càlculs, Toni, aquí el Municipal ha perdut dos partits, Torrellenc i Molanta.
Torrellenc, Molanta i Sobrense.
I Sobrense, sí senyor, són tres. La memòria ens fa males passades.
9 punts i empatat 2.
Empatat amb la Fundació.
La Fundació, sí. Ha perdut aquí doncs 11 punts.
Sí, sí.
Clar, 11 punts són molts punts quan portem 10 jornades.
Sí, sí. Doncs bé, això explica una miqueta la situació d'uns i d'altres. Anem a escoltar el que deien els místers. D'entrada, Manel Rodríguez, reconeixent, evidentment, que el Sitges no havia pogut tenir cap mena d'opció davant un Sant Pere Molanta, que és líder, doncs, de moment, indiscutible.
No ens hem trobat mai a gust al camp. Avui no hi ha excuses. No... Penso que no ens hem trobat mai a gust. Ells... amb un futbol molt pràctic, bueno, el que esperàvem. No, tampoc ens ha sorprès massa el futbol d'ells, però nosaltres no hem sabut trencar una miqueta aquesta dinàmica del partit, de pilotes amunt i joc aeri, segones jugades, i això no hem sabut contrarrestar bé, i no ens hem trobat mai al camp com nosaltres volíem.
No s'ha vist el Sitges avui que no. Dèiem últimament, ha faltat més joc de bandes, més tenir la pilota, més...
Sí, no, el rival no ens ha deixat, sí. S'ha de ser sincer. Ells han aprofitat... s'ha de dir que els gols que han fet han sigut gols... Tots tornem una miqueta als vells problemes, no? Gols molt tontos, en jugades de dos de saque de banda, un rebuig fallit del porter, un altre d'un córner mal tirat que s'ha quedat la pilota morta per allà, vull dir, no... No ens han llibanat jugades, no ens han creat perill, perquè pràcticament no ens han creat perill més que amb aquest tipus de jugades. Però bueno, això també val, no? I si el rival et fa 4 gols d'aquesta manera i tu no ets capaç de xutar porta quasi tot el partit, doncs algú has fet malament i algú hauran fet bé ells, està clar.
Aquesta derrota, Manel, significa alguna cosa més que perdre 3 punts?
Bueno, jo suposo que el que significa és anar sumant partits, anar aprenent, anar vivint el que és aquest futbol i anar intentant... millorar tot el que es pugui. No hi ha més. Avui estem fotuts, hem perdut, no esperàvem perdre d'aquesta manera, però hem perdut i res, entrenar dimarts, aixecar-se i tornar a començar dimarts. Vull dir, no queda un altre. El futbol té l'avantatge que cada setmana hi ha una revàlida i hi ha una manera de tornar a començar amb un altre partit, i jo crec que tindrem un altre partit per poder demostrar que podem fer-ho bé, i avui doncs, no ho hem fet bé, les coses com siguin. També hem de dir que el rival doncs, no ens ha deixat, no? Vull dir que la veritat és que ells han fet un partit molt seriós, molt, molt a la línia de lo que ens pensàvem que passaria, però potser no comptàvem amb tants errors una miqueta nosaltres amb defensius, no? Que al final ens ha marcat molt el partit, perquè la primera part, el primer gol fa molta mal, el minut 41-42, no és el mateix tal com anava el partit, ha tingut el Quique una que si es desfà del porter és gol, i bueno, és el que diem, no? A vegades els detalls marquen un partit, no? L'hem tingut, no l'hem aprofitat, i ells que han tingut l'han aprofitat, i a partir d'aquí el partit és un altre. Ells molt arrepeladets a darrere, ells saben que fa molt, és molt difícil fer-los un gol, i amb molt poqueta cosa ens han acabat golejant.
Sí que queda molta lliga, però veient avui aquí el Molanta, aquest equip doncs dona tota la sensació que és el principal favorit, no?
Sí, home, ara mateix seria absurd dir una altra cosa. No, els números canten, no... No, no, et soc sincer, no he vist un equip superior a ningú, i també t'ho dic, superior en quant a experiència, superior en quant a força física, potser, però no sé què dir-te, eh? No sabria dir-te. La lliga és molt llarga i avui hem tingut molta sort, també. Sempre no la tindran, eh? Un dia els hi faran un gol tonto, també, i si no fan una mica més... No ho sé, no els he vist en un altre escenari, però... Clar, amb aquest escenari d'avui se'n troba molt còmode. Se'n troba molt còmodes. No sé, en un altre escenari com es trobaran. Jo aquest equip no l'he vist en un camp gran, creant futbol. Potser sí que ho tenen i jo aquí no ho he vist. Però la lliga és molt llarga i jugar sempre així no pots. Jo, l'experiència que tinc és aquesta. Però el que és veritat és que avui, a dia d'avui, en aquest sentit, pues, està clar que vist lo vist, ara per ara, pues, tenen cert avantatge, no?, amb els altres.
Bueno, Sitges torna a jugar aquí la setmana que ve contra un rival de la part baixa, el Vistalegre Santa Margarida. Bé, el que diem sempre, una altra història, no? Però potser no, sí que però... són aquests partits els que sí que s'han de guanyar, sí o sí.
Sí, però ens costarà segur fer el primer, segur. I si estem adormits serà un partit molt complicat. Jo... els hi vaig dir el dimarts, em donava el mateix respecte al d'avui que el de la setmana que ve. Vull dir, per mi eren tres punts vitals igual, i aquests eren el líder i l'altre no sé en quina posició va, però segur que ens ho posarà complicat si no sortim desperts i si no ens refiem, perquè clar, si ho fem bé, doncs segurament tindrem les nostres situacions per guanyar el partit, però si no ho fem bé, podem patir molt.
Com has vist el partit des d'aquí dalt? És diferent, no?
Bueno, es veu bé, es veu millor, realment es veu millor, però, bueno, jo preferiria estar a la banqueta, però, bueno, no, jo penso que això no té cap influència ni en el resultat, ni en el joc de l'equip, ni en res, vull dir, l'equip avui sabia el que es trobaria, ho havíem parlat, hem intentat fer-ho nosaltres de manera que ells no es trobessin còmodes al camp, però no ha pogut ser.
Fèiem aquesta darrera pregunta al Manel com es veia el partit des de dalt, perquè evidentment Manel Rodríguez, com saben, va ser expulsat al camp de l'Anoia i va haver de veure el partit del passat dissabte amb el Molanta fora de la banqueta. El va veure doncs, a la zona, perquè ens entenem, de dalt, la zona de vestidors de dalt, on hi ha ubicat també el bar del municipal d'Aigua Dolça. En qualsevol cas, Toni, ara el Sitges torna a jugar a casa, rep un rival teòricament assequible com el Vistalegre Santa Margarida, però ho deia el propi Manel, aquest serà tant o més difícil que el que hem jugat aquí amb el Molanta.
Sí, no te pots refiar perquè el Vistalegre Santa Margarida necessita punts de salvació i surt a los camps contraris doncs, a suma per a veure si pot mantenir la categoria. No lo tindrà fàcil aquest any, però té que lluitar, i el Sitges doncs, ha de fer-lo més difícil, ha jugat amb els rivals que estan a dalt, i ara tens una lliga més còmoda i tens que aprofitar-la.
Després, si no m'equivoco, es va al camp de l'Olivella.
Sí.
L'Olivella,
sí, que també està clar, molt malament.
En dues setmanes s'haurà jugat al camp del QE i al camp del penúltim.
Sí, és això, clar. Uh-huh. Has jugat a principi de campionat.
Que costarà guanyar el Vistalegre? No en tinc cap dubte. Que costarà doncs, treure cap composició d'Olivella? No en tinc cap dubte. Vull dir que aquests partits, atenció, que no es guanyaran Amb la gorra, eh?
No, 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 és que cap partit d'aquests guanyaran a la gorra, perquè, no, no, de fet, aquesta és una lliga molt competitiva, és una lliga, doncs, que potser n'hi ha un parell d'equips que estan més ressegats, però que els altres estan allà i estan lluitant, i que, doncs, sense treure mèrits a els altres, sí, posant-li molt mèrits al Molanta, el que ara més o menys està arrasant és el Molanta. Els altres també pateixen angoixa. Equips molt preparats com la Granada i el Rodivilla saben el que és perdre, sí, més, sí, d'un partit, eh? I en canvi són equips que estan a dalt, un Rodivilla que la sensació que dona és un equip molt directe, que té molt bons jugadors i que aprofita molt bé, sobretot, les primeres parts.
Anem a escoltar el que deia Andreu Córdoba, el míster del Sant Pere Molanta, segona temporada de l'Andreu a la banqueta del Sant Pere Molanta. En parlàvem la setmana passada aquí amb el seu president, amb Manel Duran. És un projecte que no ha fet més que consolidar-se i esperen aquest any, amb aquesta petita població del Penedès, de només de 600 habitants, que l'equip pugui aconseguir l'ascens de categoria. Andreu Córdoba.
Bueno, a veure, nosaltres hem vingut a fer... Sabíem el que ens podíem trobar aquí, un camp petit... Bueno, sabem que és molt difícil jugar, però pues, sabíem el que ens podíem trobar. També possibles solucions, no? I crec que s'han posat molt bé en pràctica. Sabíem que seria molt difícil, perquè el Sitges també està ben situat i està molt ben treballat, i llavors, clar, el que... pogués aprofitar millor les ocasions al principi, pues, tindria molt avantatge, no? En aquest cas, pues, hem tingut el penalti que no ens ha pitat amb el Pere, el gol anul·lat, que bueno, pot estar així. Ells, clara, tampoc han tingut allò molt clar, però bueno, hem seguit insistint. Sabien que jugar poques vegades podria jugar, i també sabien que ells és més lloc, pues, ens tindrien que encomanar una miqueta i aprofitar i no estar sempre concentrats per treure el profit a tot el que poguéssim.
Jo parlava el dimecres amb el Manel Duran. Potser era el millor marc per vosaltres, un equip que no ha encaixat gols, que esteu molt sòlids en defensa, un competidor com aquest, ben col·locadets, i a fer el vostre futbol. I avui heu jugat un partit pràctic sense arriscar molt i s'heu portat un 4.
No, arriscar arrisquem, encara que no, perquè nosaltres amb l'entrada dels laterals i tot, doncs, arrisquem encara que sigui el camp petit, sabent que perdent pilotes era el perill que podien crear que ens posessin pilotes a l'esquena. Hem estat molt bé amb la pressió dalt, no deixant-los treure la pilota fàcilment, i això, doncs, afavoreix la feina de darrere. Clar, tu veus les pilotes que venen a mitges o amb poca força, doncs, és molt més fàcil treure una pilota d'aquestes que no una que et ve a l'esquena i a l'espai, no? Jo crec que el treball l'hem fet molt bé. I, bueno, clar, només portem 10 jornades. Nosaltres portem 9 de 9 amb el partit aplaçat, però crec que queda molt. La gent, a part de quan va el Molanta o juguen contra el Molanta, ser el líder i ser el Molanta, doncs, van més. Això són conscients. També tenim el cap i la humilitat de que qualsevol dia podem perdre, estem preparats per això. L'únic, doncs, anem guanyant, doncs, benvinguts siguin. Si sumes de 3 en 3, millor que no sumes d'un en un o perdre un partit. Nosaltres seguirem fent el treball, que és el que ens hem proposat, treballar, divertir-nos quan es pot jugar a futbol, si no posar-te el mono de treball, com ha sigut el cas de la majoria del partit d'ara. Quan vas 0-3 o 0-4 és més fàcil, doncs, deixar-te una miqueta, intentar jugar, fer alguna cosa més, però bueno, crec que hem fet un partit molt bo, molt correcte, i també felicitar els Sitges per com ens ha complicat el partit i que també ells tenen capacitat d'estar a dalt lluitant per l'objectiu que tinguin.
Per cert, com es veu la Lliga des de dalt?
Bé, a veure, sempre es veurà millor a dalt que no de molt més a baix, però això, estar a dalt comporta en que tothom t'espera, en que cada setmana has de treballar més i més dur per anar-te superant. I, bueno, de moment ho estem fent, ho estem aconseguint. També això reporta molt més bon ambient al vestuari, la gent està molt més il·lusionada. I bueno, també és el que et dic, el dia que perdem seguirem treballant amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que estem treballant ara. O inclús més, perquè llavors s'ha de retomar una vegada el camí que has deixat en una setmana.
Ho deia el mateix Manel Duran l'altre dia. Anem a creuar les costes del Garraf. Esteu a la meitat, ara falta l'altra meitat.
Bueno, de moment no hem pensat en l'altra. Hem pensat, treballem de setmana a setmana. Cada partit és d'una manera. Juguem a casa, juguem fora, els camps són totalment diferents, i ara aquesta setmana, a partir de demà, bueno, demà és disfrutar el fi de setmana, a partir de dilluns ja començarem a planejar tots els entrenos, com podem afrontar el partit del Suburense, i crec que durant la setmana, pues, treballarem igual que totes les altres per anar a fer un bon partit, disfrutar, que és també el que és en aquestes categories, i si es poden treure els 3 punts, millor que millor.
L'última, Andreu, se sentiu favorits?
No.
No, intuïa la resposta.
No, no, no és intuir-la. A veure, hem jugat contra ja nou equips, he anat a veure uns altres equips i tothom té el mateix nivell. Els partits, és el primer partit que potser guanyem amb tanta diferència de gols i potser, clar, veus un 0-4 quan estàs aquí, potser no, no et seria tan real, un 0-2, 0-3, que ha sigut el que s'ha anat fent, però fas el 0-4, després el marquen ell. Tots els partits són molt justets, hi haurà molt pocs partits que es puguin guanyar, a no ser que sigui un partit que hi hagi moltes expulsions o això, i l'altre equip ho aprofiti per guanyar 6-0 o 7-0. Però crec que la lliga és molt nivellada. De moment estem tenint la sort que nosaltres no punxem, els altres van punxant, i això és el que ens està donant tindre un coixí per quan punxem nosaltres, que arribarà el moment. Ho tenim assumit i estem preparats per això, també, que també és treball estar preparats per les situacions complicades.
Molt bé. Vist això, i donada la situació actual a la lliga, veus algun rival, ara per ara, dels que van a sota del que has vist, la Granada, Riudevitlles, Sitges, Suburense...
Tots. A veure, tu pots anar a veure un partit i és totalment el que et poden o surten amb un altre. Cada setmana canvia tot. Tothom, els que estan allà, a no ser, a veure, amb els que els hi portem ja o que han guanyat 2 o 3 partits, clar que ja veus una diferència molt gran. Però amb els que estem ajuntats són 5 punts, que estem al segon, 6, 7. Són 2 o 3 partits. Clar, és res. Tant com nosaltres hem pogut agafar aquest avantatge, la podem perdre. I, a part, som molt conscients perquè amb el Ribas vam guanyar una lliga que el primer ens treia 12 punts. L'any passat a l'Odena treia 12 punts al Nadal, a la Fundació va arribar a empatar-lo i nosaltres vam quedar a 5 punts. Fins al final no hi haurà ni un favorit clar ni res. A veure, si em diuen que s'acaba la lliga aquesta setmana, de puta mare, m'entens? Però com que això no passarà, queda un tou, queda molt, molt i molt per treballar i fer feina i seguir disfrutant, que és el que estem fent.
De moment el vent bufa de cara, com es diuen aquests casos, per al Sant Pere Molanta, però Andreu Còrdoba, sempre tan precavut, compta perquè bé, va donar alguns exemples, no? L'Òdena, de la temporada passada, Toni. La primera volta em sembla que ho va guanyar tot i a punt va estar a perdre l'ascens, eh?
Sí, era un molt bon equip, tenia molt bons jugadors en atac, però potser tenia dubtes defensives.
Jo crec que l'Òdena era un equip més ofensiu, un equip més alegre,
sí, sí.
En aquest sentit, sí. El Molanta és més bloc.
És bloc.
Més, com ho diria? Més mur, eh? Més...
Sí. És, el Molanta se basa tot de la defensa cap amunt. Uh-huh. Té una defensa molt bona, molt compacta,
sí, sí. I
un
mig
del camp molt treballador, sí, sí. I dos jugadors a dalt que te poden fer molt de mal, no? El Tete, tothom lo coneixem, en un pam de terreny te pot fer mal, i s'està aprofitant de tot això, el Molanta, del seu equip, no? De tot el bloc, no? I jo penso que és més defensiu el Molanta, i a més, la xifra ho diuen clarament. Han queixat 5 gols. L'Òdena, en aquesta alçada de campionat l'any passat, havien queixat el doble més que el Molanta. Uh-huh. Això diu clarament que el Molanta juga molt ben defensa, molt defensiu, i que aprofita molt bé les seves opcions.
Ja ho diuen, que si vols tenir un equip que aspiri a guanyar, doncs primer tingues un equip ben treballat a nivell defensiu. Després ja arribarà la resta. Toni, aquest Sobrense que ahir jugava al camp del Riudevitlles, Sant Quintí de Mediona, per ser més exactes, tot i que, pel que ens van comentar, el Riudevitlles ja a partir d'aquesta propera jornada jugarà amb el seu remodelat terreny de joc, però ahir la primera part va tornar a ser negativa per aquest Sobrense, que se'n va anar al descans amb un 3-0, i sí que la segona, doncs, va intentar reaccionar, va escurçar el marcador gràcies al gol del Jonathan, però va faltar aquesta creença, que diu el míster que han de tenir els jugadors.
Sí, va faltar una mica més. La primera part potser...
2-0, és a dir que la primera part van acabar 3-0, 2-0.
No, la primera part van acabar a final 4-1.
4-1, no, Toni, què m'estàs dient?
3-1.
3-1 ja va ser.
Se van marcar tots els gols.
Estava jo ara...
A la segona part no va haver cap gol.
Estava confós.
Els gols se van marcar la primera part.
Sí, senyor, tens raó.
El gol, que era el 3-0, que lo feia el Vilas, ho feia el 42,
sí.
I el 44, doncs,
sí, sí,
Jonathan
pràcticament,
feia...
Sí, sí, correcte. Lapsus, perdó.
El 3-1, no? Va faltar això a la segona part. Un sobrense que la seva segona part va controlar més, perquè és el que parlem, no? El Rodivillas va caure, és un equip que perd bastant a les segones parts, que no aguanta físicament perquè té jugadors, doncs, que tenen veterania.
Hi ha aquest jugador, Sergi Vilas, que és ara el comentaves, que és que va haver un detall, vull dir, sembla que portàvem 15 segons de partit, va agafar la pilota, no s'ho va pensar dues vegades i el travesser.
Sí, sí.
Mare meva.
El primer xut,
vull dir, 15 segons, vull dir, agafar la pilota, no pensar-s'ho dues vegades, pam, pilota del travesser.
Tenen en compte que estem parlant de la desena jornada, ell porta 12 gols,
sí.
Això ho diu tot, és un home gol, marca molt gols.
Sí, sí, surt poc més d'un gol per partit.
A més, no és un delanter...
Pur. Sí, no, és un jugador que es mou més per bandes.
No és un 9, és un 7,
sí.
Juga molt per les bandes i fa molta feina, és el capità de l'equip. I doncs, quan ell va ser el seu rendiment, es nota moltíssim. I el Sobrense, doncs, potser no va saber aturar això, no? El joc per les bandes ràpides, té jugadors molt ràpids al Rudi Villas i el va aprofitar molt bé. El Sobrense va faltar una miqueta de contenció, tant al mig com en defensa, per no deixar-li espais a aquest equip. És un camp gran, no està malament, el camp està força bé, i doncs ells ho van aprofitar molt bé. De tota manera, traient la intensitat que potser la va faltar a l'equip, i traient algunes cosetes, a mi les sensacions que me va donar el Sobrense d'ahir és no tocar molt, és treballar amb el que tens, amb aquest equip, algun retoc, ahir faltava el Mario és un jugador que al mig del camp fa molta feina, o el mateix Abril, que és un jugador que li pot treure molt de rendiment, doncs amb aquests retocs el Sobrense pot fer...
No, i era Candel, que també és un home important
Candel
darrere.
Candel és un home important en darrere. Jo sol estava jugant amb febre, sí, que sí. Això també es nota moltíssim. Doncs, ponint aquests petits detalls, doncs aquest Sobrense ahir, traient la intensitat o traient de que el van desbordar la primera part per les bandes, doncs no va causar aquella sensació de que no sabia el que jugava. Si el Sobrense ahir me va causar bones sensacions, el que passa que es va a trobar un equip que lo va desequilibrar a la primera part, i el Sobrense potser a la segona part le va faltar això, no aprofitar-se una miqueta, doncs, ja de que l'equip va caure, de que el Rodivillas, doncs, ja no era de la primera part, perquè l'aspecte físic ho nota moltíssim.
Sí, sí, és un aspecte que cal ressaltar, no? Vull dir que el Rodivillas baixa molt la intensitat a la segona part i malauradament això el Sobrense tampoc ho va saber aprofitar. Hem escoltat el que deia el míster Andrés Sáez, un Andrés Sáez que insistia una miqueta amb el mateix de sempre.
Sí, ya lo hablamos un montón de veces. Todas las primeras partes las tenemos perdidas. Y ya los jugadores ya tienen que ser conscientes, y bueno, ya lo estamos hablando. Es que regalamos medias partes, y el que haya visto el partido hoy, tres goles de fútbol base, de alevines. Bueno, jugamos muy bien, mejor que ellos, pero nada, siguen habiendo errores de concentración y sobre todo de primera parte entera. Y ya llevamos unas cuantas. Pero bueno.
La intensidad, ¿no? También en algunos momentos se falta ese puntito, ¿no?
La agresividad de la que yo hablo. Puede jugar muy bien, pero sin agresividad. Cuando tiene el equipo contrario tiene el balón, no tiene esa agresividad para robar el balón, pues ya ves. Un equipo que, con todos mis respetos, va segundo, no sé por qué va segundo. Porque es que no juega a nada. Pero si tú no tienes agresividad y le regalas los goles, pues así vamos. Nos falta eso. Pero bueno, la agresividad no se entrena, eso ya la lleva uno dentro. Pero bueno.
Te vuelvo a preguntar un poco lo de la semana pasada, ¿no? Los pasecitos que se hacen en defensa, que se ve el equipo que no sale de ahí.
No se cree todavía.
¿Es una cuestión de que la media no baja a recibir o...? No sé, pregunto, ¿eh?
Sí, no, es esto. Los centrocampistas pues les falta mucha movilidad, que tienen que verlo, no pueden estar ahí... Pero se va juntando todo, ¿entiendes? El defensa lo tiene claro que tiene que salir, el centrocampista no se decide, entonces echa el paso atrás y se pierden balones clarísimos, que son de salir clarísimos. Y cuando el equipo ha tocado, pues ya lo ves. Juegan como ellos quieren y el gol es la muestra, se ha llegado a primer toque. Cuesta, eso cuesta mucho, eso es muchísimo trabajo.
Andrés, este equipo es verdad, no juega nada, ¿no? Pero lo que pasa es que no se complica la vida, no rifa las pelotas, pelotas largas, tiene dos bandas impresionantes, ¿eh?
Sí, no, sí, tiene toda la razón. Pero es, a ver lo que hablamos con ellos. A lo mejor el Urense pues podía estar ahí. Al principio pues puede ser que no fuéramos a ese juego, pero llega un momento que así tampoco van a ganar siempre el Rudy Villas. Es que no va a ganar siempre así, ni va a tener la suerte, porque nosotros somos de los equipos más blanditos de la liga, me parece a mí. En cuestiones defensivas y de agresividad, cualquier equipo que le plantee un poco más guerrilleros y más fuerza, el Rudy Villas no va a estar arriba mucho tiempo. Porque yo no he visto nada, he visto, sí, arriba dos jugadores, pero el resto del partido es balón largo a ellos, que no hay más. Pero bueno.
Bueno, primer test complicado, entre comillas, lo que hablábamos la semana pasada, suspenso, digámoslo así, y ahora toca el domingo que viene contra un Molanta que, bueno, lo vimos ayer, que ganó 1-4 al Sitges y que, visto lo visto, parece el claro favorito. Sí que queda mucho todavía, pero de momento parece un bloque sin fisuras.
Nosotros es que, a ver, para llegar al estilo de juego que queremos jugar, pues nos puede pasar esto mucho. El que quiere tener el balón, pues tiene el peligro de que se lo quiten. Y a nosotros nos falta todavía, más que nada, mucha profundidad y llegar al área. Mientras no empecemos a tener claro que se sale desde el minuto uno y nos acerquemos más al área, más ocasiones, esto va a costar. Tocamos bien, pero queda ese puntito ahí. Hay que olvidarse de ir para arriba, ir para abajo y buscar un estilo de juego, a ver si podemos conseguirlo al menos durante la primera vuelta y hacer una segunda vuelta ya mejor. Pero a día de hoy, esto es como lo de las obras en construcción.
No. Son tres derrotas consecutivas, Andrés, ¿preocupado?
No, ni mucho menos, porque tú miras la liga y una de dos, o es que todos son muy regulares o está esto sobrevalorado, porque no es normal estos resultados extraños de equipos que están abajo ganándole a los de arriba. Hay resultados muy irregular todo, como la Unió ayer en Vilanova, estas cosas que miras la clasificación y dices, bueno, hay un vaivén de posiciones. A mí ahora no me preocupa.
La diferencia del Molanta con el Saperro de Villa es que el Molanta sí que sabe lo que juega. Es un equipo muy compacto y es un equipo que quizás no hace tanto daño adelante, pero es muy compacto.
Tiene jugadores que los conoce todo el mundo y se han conseguido varios años de tenerlos juntitos y encima recibiendo esos tres refuerzos de gente que conoce la categoría, pues es muy complicado un equipo así. No te jugará, pero bueno, los conceptos, ellos ya lo tienen muy claro. Ellos a lo mejor ya no entrenan estas cosas que entrenamos nosotros, ya lo tienen por la mano. Y es así, nosotros, lo que yo te digo, esto es estar trabajando y trabajando hasta que lo cojan.
¿A 7 días cómo lo ves?
A ver, yo por ejemplo, los jugadores ya lo saben, hay una evolución del día del Espirai aquí y el próximo día pues tiene que haber otra. Este equipo le falta creérselo finalmente, el día que se lo crea pues estaremos más cerca de ganar. Ahora mismo puede pasar esto. La cuestión es que ellos lo vean, una vez que lo vean es fácil.
Doncs això és el que comentava Andrés Sáez després d'aquesta derrota 3-1 al camp del Sant Pere de Riudebitlles. I compte, perquè el Sobrens ara té el que dèiem també ara fa uns moments, un calendari difícil, un calendari contra rivals que estan a la part alta de la classificació. En 3 setmanes jugarà d'entrada diumenge que ve al camp del líder, després rebrà a un Ribes que està allà i després haurà d'anar a la Granada, Toni.
Sí. Sí, sí, lo que ya.
Vista així, ui, quina por, no? Però escolta'm, pas a pas i escolta'm, primer pensava en Molanta, a veure si
de fet,
si li pots donar un ensurt.
Si no recordo malament, el partit de la Granada serà l'últim partit de l'any, si no recordo malament.
Sí. Sí, perquè entremig hi ha la jornada aquesta que no hi ha, cada setmana aquest que no hi ha...
La de l'11,
correcte.
La que se descansarà, després n'hi ha el partit de la Granada,
sí, sí. I serà
i després ja és l'últim de l'any,
sí, sí.
Perquè amb el Capellada ja jugarà l'any que ve.
Sí, senyor.
El municipal.
Sí, senyor.
Doncs sí.
És a dir,
sí.
Queden 3 jornades, sí, per acabar aquest 2011.
tres jornades molt exigents,
molt.
Però moltíssim, perquè jo penso que, home, vens de perdre tres partits, és exigent per això, perquè tu vens ara de no perdre cap partit i pot perdre, però clar, ara vens de perdre tres, te ve Molanta, Molanta que no cal dir molta cosa perquè ja l'hem dit tot. Després, doncs, te ve el Rivas de moment ha demostrat que és un equip que està imbatut i que és capaç de tot, i després vas al camp de la Granada, doncs, clar, són tres partits que te demanen moltíssim i que realment són jornada la que el Sudense tindrà que donar un pas més endavant, perquè si no, doncs, clar, les coses no pinten del tot bé.
Calendari exigent, com dèiem, el que té el Sobrense per aquestes tres properes jornades, abans no arribi al parèntesi de les festes de Nadal, però, repetim, pas a pas, primer Molanta, després ja pensarem en com gestionar el partit del Rivas i després ja pensarem en com doncs, treure també un bon resultat del camp de la Granada. Així estan les coses. De moment, el Molanta ha posat, com en diuen en castellà, tierra de por medio, té un avantatge relativament còmode, almenys.
I un partit menys,
I un partit menys, no oblidem.
Comptem amb això,
Sí, sí, de guanyar-los posaríem 30 punts, li trauria 8 ja al segon, Compte. Sí que ho deia l'Andreu també, el que tu pots fer a la primera volta se pot anar a l'aigua amb un mal final de Lliga, que és una miqueta el que va patir l'Òdena la temporada passada. La Fundació va estar a punt d'aconseguir l'ascens i repetirem una vegada més el que ja hem comentat en més d'una ocasió. Aquell partit que impugna l'Òdena al camp del Rivas, doncs li va servir, fixa't tu com són les coses, després de fer una fantàstica primera volta has de recórrer els despatxos per que no dic que sigui lícit, perquè evidentment si hi ha una irregularitat aquesta s'ha de denunciar i escolta'm, aquí són faves comptades, però allò, no? El pensar que he fet una primera volta d'escàndol i haig de recórrer a una qüestió de despatx per pujar de categoria.
Sí, però te torno a repetir, el problema que va trobar-se a l'Òdena a la recta final del campionat va ser dos jugadors que va perdre ofensius molt bons, que eren els que marcaven la diferència, i això l'equip ho va notar moltíssim. Quan va recuperar un, doncs fins i tot va poder pujar, no? Però el cas del Molanta tindria que perdre pràcticament tota la defensa, perquè ara per ara el joc del Molanta és molt, molt compacte i sobretot defensiu.
Sí, sí. Doncs, en fi, així estan les coses en aquest grup d'urzè de la tercera catalana. Tanquem carpeta futbolística. Res, fem una petita pausa i tornem de seguida amb el bloc poliesportiu.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Molt bé, seguim endavant, obrim bloc poliesportiu en aquesta edició del temps de descompte d'aquest dilluns 14 de novembre de 2011 a la sintonia de Ràdio Maricel, una miqueta de bàsquet per destacar i amb lletres grosses, amb lletres majúscules, la victòria del Club Bàsquet Sitges ahir a la tarda 60-77 a la pista del Montcada. Jornada número 9 a la Lliga EVA, el grup C de la Lliga EVA, i tercera victòria consecutiva dels homes d'Edu Piñero, que la setmana passada ja van guanyar fora de casa, atenció, també de 17 punts a la pista del Sabadell Bàsquet. Ja ho havien fet amb anterioritat, la primera victòria va arribar fa 3 setmanes aquí amb l'Estàdium Casablanca, i en fi, aquestes 3 victòries consecutives que fan revifar una miqueta les il·lusions d'aquest Club Bàsquet Sitges, que a hores d'ara escapa així una miqueta de les posicions perilloses de descens, tot i que els sitgetans són ara quarts per la cua amb aquestes 3 victòries i 5 derrotes. En fi, una de les sorpreses d'aquesta jornada número 9 a la Lliga EVA, de fet poques coses han canviat perquè el Sant Feliuenc, gràcies a la seva victòria de 5 punts a la pista del Sabadell Sant Nicolau, continua manant a la classificació amb 8 victòries i una única derrota. I atenció també, la temporada que està duent a terme el Collblanc La Torrassa, el recent ascendit de Copa Catalunya, com els Sitges, doncs va tornar a guanyar. Va aconseguir la seva 7a victòria gràcies al 77-79 assolit a la pista del Girona. El Girona és un dels equips també capdavanters d'aquest grup C de Lliga EVA. Per tant, equips com el Sant Feliu, com el Collblanc a Torrassa, el Girona, el Mollet, són els que ara per ara manen a la classificació. Els Sitges, repetim, després d'aquesta victòria important a la pista del Montcada, és el 12è a la classificació, 3 victòries, 5 derrotes, i aquest proper dissabte a la tarda en rebrà el Club Bàsquet de l'Hospitalet, un equip que ara per ara és penúltim a la classificació, amb 2 victòries, 6 derrotes, un Hospitalet que ve de perdre amb el seu partit 63-82 amb el Sabadell Bàsquet. Com són les cores, el Sabadell Bàsquet la setmana passada perdia de 17 a la seva pista amb els Sitges i va i guanya de 19 a la pista de l'Hospitalet. Per tant, doncs una bona ocasió també per sumar amb el que seria la quarta victòria consecutiva. I si parlem d'hoquei patins, doncs, Toni, bé, ens agafem una miqueta el que ja ens comentava el Pancho, el tècnic del primera i segona catalana del Club Patí Sitges, que bé, ell es referia divendres passat a les dues baixes importants que tenia, les del Jordi Pena i el Gerard Quintana, i també una miqueta el fet de que la pista, el parquet, la superfície de la pista del Calafell, doncs tampoc li era massa favorable. Al final 8-3.
Sí, 8-3. Potser és un marcador massa excessiu, no? Perquè de moment defensivament ho estàvem fent força bé. Però bé, nos tindrem que acostumar a pista contrària. Jo penso que la lliga del Patí Sitges està aquí a casa. Si aquí es treu bons resultats, se podrà salvar la categoria. I ara cal pensar en el partit del Capellades. Aquest és un partit on el Sitges juga molt, és un rival directe. Si lo guanyes, doncs tu realment respires una miqueta més, i si perds, doncs el que respira és ell. Per això és molt important guanyar aquest partit.
El Club Patí Sitges, després d'aquesta derrota a la pista del Calafell B per 8-3, repetim de nou, es classifica a hores d'ara la 11a posició, té 9 punts. El proper rival, que és el Capellades, després de la seva victòria per 6-3 a la seva pròpia pista amb els Reus Ploms, doncs fa una bona escalada a nivell de posicions, és 6è amb 12 punts. D'aquí la importància una miqueta del partit que, com dèiem, jugarà el Club Patí Sitges i el Capellades aquest proper dissabte, amb horari de nou canviat.
Horari canviat, jugarà 3:45.
3:45, ben d'hora, ben d'hora. Com diuen que jo sé, ben d'hora, ben d'hora. Doncs així estan les cores al grup A de la primera catalana. De moment mana el Bell-lloc amb 21 punts, seguit del Castellet amb 20 i el Cambrils i el Masquefa tots dos amb 18 punts. D'aquí uns moments tornem al món del bàsquet. Saludarem Fermí Sánchez. Fermí Sánchez és l'entrenador del Sènior B del Club Bàsquet de Sitges. No només ens ha de venir aquí a la ràdio a comentar quines són les perspectives i els objectius d'aquesta temporada, un objectiu bàsic que és el d'aconseguir l'ascens, sinó una molt bona experiència la que va viure ell personalment aquest passat estiu a Belgrat.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.